L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dilluns, dia 1 d'octubre, destacarem... L'Ametlla de Mar es declara territori català lliure. El govern espanyol destina 105 milions d'euros al tram Vandellós-Tarragona del corredor del Mediterrani. Es detecta el morrut roig a les palmeres del fossar de Santa Bàrbara. Amposta participa al 9è congrés de bous de corda, a Ontinyent. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. I obrim el nostre informatiu a l'Ametlla de Mar, ja que l'Ametlla es declara territori català lliure. La moció per la independència de Catalunya presentada conjuntament per Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya al ple del passat divendres 28 de setembre es va aprovar amb els vots a favor de Convergents i Republicans, l'abstenció de les dues regidores del PP i el vot negatiu del portaveu socialista Antoni Espuny i el popular Joan Font. Aquesta és una crònica que ens porta Francesc Callau des de la Cala Ràdio.
Després dels fets desencadenats per la manifestació de l'11 de setembre, des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha donat un pas endavant en el camí cap a la independència. I és que en el ple del passat divendres 28 de setembre, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió van presentar una moció amb un missatge clar, declarar el municipi de l'Ametlla de Mar com a territori català lliure. Per tant, es demana que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional i, si s'escau, convoqui un referèndum sobre la independència. La moció es va aprovar amb els vots a favor de Convergents i Republicans. L'abstenció de les dues regidores del PP va ser una de les notes destacades de la jornada, ja que el Partit Popular va trencar la disciplina de vot per tal de garantir la llibertat dels regidors populars, segons el portaveu del Partit Popular en aquest raonament. Per tant, de tres regidors del Partit Popular, dos es van abstenir i un va votar en contra. I també va votar en contra el portaveu socialista Antoni Espuny. D'altra banda, destacar l'aprovació definitiva, per unanimitat, de la cessió gratuïta de la parcel·la 72 del sector 22B1 a la Generalitat de Catalunya per a la ubicació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. També es van aprovar per unanimitat les dues propostes de l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Per una banda, el manifest relatiu a la necessària aturada de trens Euromet a l'estació de l'Aldea Amposta Tortosa i, d'altra, el manifest sobre el transvasament del riu Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Estat espanyol preveu una inversió de 150 milions d'euros en l'execució del corredor del Mediterrani a la demarcació de Tarragona. En els pressupostos generals de l'Estat del 2013 es destinen 105 milions d'euros per al tram Vandellós-Tarragona i es preveu una inversió de 50 milions més en l'adaptació de la via a l'ample internacional. Juntament amb els 45 milions d'euros previstos per la descontaminació química del pantà de Flix, els tres projectes suposen dos terços de la inversió total de la demarcació, que ascendeix a 336,17 milions. Pel que fa a les carreteres, el tram de la A27 entre Tarragona i el Morell, la connexió amb l'aeroport de Reus amb Tarragona i la variant de la Nacional 340 a l'Aldea s'emporten les majors inversions. La partida prevista a l'obra de l'Aldea és de 5,93 milions d'euros, un 33% menys respecte als més de 9 milions dels pressupostos del 2012. No hi ha, doncs, partides significatives per al tram de l'autovia A7 entre la Jana i el Perelló, més enllà de petites inversions en diferents trams que en cap cas superen els 10.000 euros. La mateixa sort tornen a córrer les variants de la Nacional 420 a la Terra Alta, als municipis de Corbera d'Ebre i Gandesa, històricament reclamades i que només compten amb partides igual d'intrascendents. En el capítol destinat a Enresa es preveu una inversió d'un milió d'euros per al sistema d'emmagatzematge de residus de la central nuclear.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Música. En la seva crònica des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que es detecta el morrut roig a les palmeres del Fossar de Santa Bàrbara. L'Ajuntament ha alertat que les palmeres del cementiri municipal estan afectades per la plaga de l'escarabat conegut com a morrut roig. Josep Roig.
Comencem recordant que el morrut roig és el nom que rep un escarabat relativament gran, fa entre 2 i 5 centímetres de llarg i que és de color vermell òxid, les larves del qual excaven galeries de fins a un metre de llarg al tronc de les palmeres, arribant en força ocasions a matar la planta. Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, informava des de la ràdio municipal de que aquesta voraç espècie invasora s'ha detectat ara a les palmeres ornamentals del cementiri de Santa Bàrbara i que des de l'Ajuntament s'està actuant contra rellotge per minimitzar els seus efectes. Els primers aquests efectes visibles de la infestació denunciats pel responsable del manteniment del cementeri ha estat la caiguda de les fulles de la part superior i laterals d'una palmera de la part més nova del fossar. Escoltem, Boronat.
Ara, després de la informació que han tingut, és que és complicadíssim detectar-la, no? Perquè és quan ja lo morrut ha depositat les seves larves i s'han trobat a la palmera i abans no dona cap signe. Dona el signe quan ja ha afectada la palmera. I bueno, l'operari municipal, en aquest cas del cementeri de Santa Bàrbara, se'n va donar compte que una palmera s'estava morint, i a partir d'aquí, fent les investigacions, vam donar compte pues això, no? que havia entrat pues, aquesta plaga, que després buscant informació i donant-nos informació els tècnics més especialitzats en palmeres, que és una plaga que temps atrás ja ho havíem sentit dir, que havia arrasat per poca rasa un dels patrimonis de la humanitat, que és el palmeral d'Elx. El País Valencià està fent estralls, la plaga del morrut, i que en definitiva pues ara mos entra aquí.
Recerques científiques realitzades per la Universitat Jaume I de Castelló revelaven que l'espècie més vulnerable davant el morrut no és la palmera datilera, sinó la palmera canària, l'espècie preferent per a l'ornamentació de ciutats i jardins durant el segle passat. No obstant això, s'ha comprovat que tant les datileres com les endèmiques grega i valenciana també es poden veure afectades per l'insecte, tot i que en menor mesura. Per això, Boronat deia que ja s'ha començat a realitzar tractaments fitosanitaris d'urgència a través dels operaris municipals, però que els efectes són imprevisibles. També Boronat volia informar la població per tal de que prengui les mesures oportunes per mirar de combatre i minimitzar, en la mesura de lo possible, els efectes d'aquesta plaga.
Sí, home, és un dels motius pels quals a través de l'Ajuntament pues, ho han publicat a la web. De fet, ara la ràdio en feu difusió i esperem que pues, això, no? La gent que tingui palmeres pues, i les vulgui conservar pues apliqui tractaments, perquè això sí que han parlat tractaments, és un tractament que nosaltres ja hem començat al cementeri, tan pront ho vam detectar i que és eficaç, el que passa que precisa d'una certa constància, perquè és un tractament que s'ha de fer cada mes amb un líquid concret, regant l'ull de la palmera, pues això, no? Evitant que el morrut, després de depositar les larves, s'introdueixi dins a l'ull de la palmera, i al final pues, l'acabi matant perquè tot lo tendre, tot lo cor de la palmera se l'acaba menjant.
Originari del sud-est asiàtic i de la Polinèsia, el morrut de les palmeres s'ha estès a l'Àfrica i a Europa, arribant a la Mediterrània a la dècada del 1980, essent detectat per primer cop a Espanya l'any 1994. El 2004 entra en molta virulència al País Valencià i causa estralls, com escoltàvem, al palmeral Patrimoni de la Humanitat d'Elx, que encara avui dia continua amb la lluita per evitar l'afectació.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que Amposta va participar aquest passat cap de setmana al 9è Congrés de Bou de Corda que va tenir lloc a Ontinyent. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs, efectivament, prop de 100 persones d'Amposta es van traslladar aquest cap de setmana a Ontinyent per participar en la 9a edició del Congrés de Bou de Corda, un congrés que malauradament va tindre una nota doncs, negra. Va ser la mort d'un jove de 38 anys d'aquella ciutat, cornejat per un bou precisament de la ramaderia de Rogelio Martí d'Alfara de Carles, que li va doncs, perforar la zona del cor morint a l'instant. Això va fer que l'actuació dels ampostins, que havia de ser dissabte, es traslladés fins a diumenge, però finalment es va poder celebrar amb força èxit, tal com explicava el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Garriga.
Alicant, on se celebrava enguany el 9è Congrés de Bous de Corda de tota Espanya. Van participar-hi 13 ciutats de de tota Espanya en aquests bous que es van celebrar a Ontinyent, i malauradament, per una desgràcia que va passar dissabte, que va una jornada va matar un jove d'uns 35 anys de la localitat d'Ontinyent, se van suspendre els actes de dissabte per la nit, que era quan havien de córrer el coll de Santa Amposta, i es van traslladar al diumenge següent. Ahir, diumenge, pues, bueno, els joves d'Amposta que van agafar el bou que havia estat van fer el recorregut per dins de la ciutat d'Ontinyent, i només dir que a Ontinyent van acudir unes 40.000 persones durant aquest cap de setmana per veure el congrés de bous de corda que es va fer allí.
Doncs en les paraules del regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta, recordem que Amposta va organitzar anys enrere, concretament el 5è congrés de bous de corda, que l'any que ve tindrà lloc a Xiva. Per cert, recordar que un ampostí, Adolfo Lleixà, ha estat elegit membre de la nova junta del congrés de bous de corda.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que Deltebre acollirà un curs de vivers i jardineria organitzat per la Fundació Gentis. Lluïsa Bertomeu.
Per segon any consecutiu, la Fundació Gentis organitza a Deltebre un curs de vivers i jardineria. Aquest es troba dins els programes de qualificació professional inicial que s'adrecen als nois i noies que finalitzen l'etapa d'ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. La finalitat d'aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, tal com explica la directora de la Fundació Gentis, Sònia Tomàs.
Aquests programes s'adrecen a joves que no han acabat l'ESO. Hi ha dues maneres que accedeixen al programa. En relació a l'institut, te poden vindre de dir un noi de 16 anys que l'institut diu, bueno, este noi no pot entrar a aula oberta i podria anar a fer un PECUPI, no? Perquè són persones que saben que necessiten programes especials per poder finalitzar l'ESO o per poder fer, anar a derivar-los a fer una altra cosa, no? En aquest sentit, aquest tipus de programes tenen dos objectius principals, eh? Un és motivar l'alumne perquè no deixi els estudis al setge, pugui continuar i llavors ell pugui decidir, si aprova el programa, si va fer una prova de grau mig per entrar a fer una formació professional o vol anar a acabar l'ESO a l'escola d'adults en un petit mòdul que es diu mòdul C, que es fa addicionalment. Val? O si no, llavors surt un títol d'auxiliar, en aquest cas de Viver i Jardineria del Tebre, i pot ser susceptible d'entrar a treballar ja en l'actitud d'auxiliar. Són programes que, a veure, poden tindre subvenció del Departament de Treball o no, però, bueno, és ensenyament qui els autoritza a fer, a les entitats com nosaltres, no? Som una entitat, una fundació sense ànim de lucre. Nosaltres, bueno, ens vam plantejar tal com estan les coses, vam pensar que hi havia una demanda del Tebre, vam parlar amb l'institut, i la veritat és que tant l'institut com han tingut molt de suport de l'Ajuntament del Tebre, el continuem tenint, i, bueno, la vista de que tots hi hem apostat és que lo tornem a repetir aquest any, i, bueno, les famílies estan contentes i satisfetes i vam començar amb 12 alumnes, van haver dos que van causar baixa per diferents motius, però, bueno, dels 10 que van anar a fer les proves d'accés als grau mig, 8 van aprovar. I aquest any continuen estudiant, vull dir, els han redirigit novament cap a l'ensenyament reglat.
Si voleu demanar més informació sobre aquest curs de vivers i jardineria o prematricular-vos, ho podeu fer trucant al telèfon 683 49 06 10 en horari de 9 i mitja a 2 del migdia.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
El 6 d'octubre del 2012 tens una cita amb la quarta trobada de bandes a l'Aldea. El programa d'actes per aquest dia és el següent. A les 17 hores, sortida de les bandes dels quatre punts del nostre poble en Cercavila. A les 17:45 hores, recepció de les bandes a la plaça de l'Ajuntament i entrega de distintius. A les 19 hores, concert de les quatre bandes al pavelló poliesportiu. Les bandes participants seran les següents. Banda musical L'Artística, de Sant Jaume. Banda musical Manel Martínez i Solà, de Jesús, Tortosa. Banda musical Espiga d'Or, de Deltebre. I l'associació musical Verge dels Prats, de l'Aldea. No t'ho pots perdre. T'esperem el 6 d'octubre del 2012 a la quarta trobada de bandes a l'Aldea. Organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea i l'associació musical Verge dels Prats, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Molts veïns d'Amposta es van apropar ahir a la tarda a la zona del castell per veure de prop la inauguració de la cascada sobre el pont penjant, projecte guanyador del primer concurs d'art públic XYZ de les Terres de l'Ebre, convocat pel Centre d'Arts Lopati. La proposta de Waterfall dels arquitectes Morcillo i Jordan Rolé preveu una caiguda d'aigua d'uns 2.000 litres per minut des del pont fins a l'Ebre en una alçada d'uns 12 metres. Per motius tècnics, l'extensió de la cascada ha estat d'uns 30 metres i no dels 60 que estaven previstos inicialment, i això ha restat vistositat a la proposta d'intervenció artística. Amb tot, els seus responsables van animar els ampostins a observar el salt d'aigua des de diferents punts, també sobre el pont i especialment cap al vespre, quan la llum el fa més visible. Segons publica el Diari de Tarragona, en l'acte d'inauguració d'aquesta instal·lació artística, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va respondre a algunes crítiques sorgides al voltant del projecte i el seu cost de prop de 5.000 euros. Segons Ferrer, el projecte ha tingut una important repercussió mediàtica en l'àmbit nacional i això ha permès una promoció important dels actius de la capital del Montsià.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Tortosa aprovaran en el ple d'avui dilluns a la tarda una moció de defensa a les entitats municipals descentralitzades i en contra de la supressió d'aquestes entitats que preveu l'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local aprovat pel Consell de Ministres abans de l'estiu. La defensa del consistori tortosí es farà a la vista de la nova llei de governs locals catalana que havia de tramitar el Parlament a finals d'any i que hauria protegit les entitats municipals i que haurà d'esperar l'inici de la nova legislatura. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, afirmava que Tortosa ha de defensar la continuïtat de les entitats municipals descentralitzades per ser una ciutat de referència a Catalunya amb el seu model descentralitzat. Ferran Bel.
Pensem que és important que una ciutat que és referència en aquests moments a Catalunya respecte al seu model descentralitzat en 3 MDs importants. No hi ha cap altra ciutat que tingui 3 MDs de més de 1.000 habitants al país que ens haguéssim de posicionar.
Pel que fa a la possibilitat que el nombre d'entitats municipals descentralitzades de la ciutat de Tortosa augmentés fins a 4, amb la creació de l'entitat municipal descentralitzada del Regués, l'alcalde de Tortosa va recordar el seu compromís de constituir-la en l'actual mandat i va assegurar que treballa amb aquest objectiu.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, com cada dilluns, des del Canal Ràdio, Domènec Ramal ens informa de la jornada futbolística dels equips de les nostres terres. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Com tots els dilluns, repassem la jornada futbolística dels equips del nostre territori. Comencem, com sempre, amb la categoria més alta on tenim representació. Es tracta del grup català de la tercera divisió, que aquest cap de setmana disputava la sisena jornada. I una jornada positiva per als interessos del nostre representant, la Unió Esportiva Rapitenca, que s'imposava per 1-0 al Júpiter en el partit disputat al camp de la Devesa. Tres puntets més per als rapitencs, que amb 9 ocupen ara la sisena posició a la taula la classificatòria, una classificació que encapçala el Cornellà amb 18 punts, 6 de 6. De la tercera passem a la primera catalana i en este cas quarta jornada de campionat. Aquí tenim dos representants de les nostres comarques, l'Ascó, que va veure com li aplaçaven el seu partit derbi provincial al camp del Morell, i l'Amposta, que no podia passar de l'empat jugant com a local 1-1. Els ampostins empataven amb el Valls. Després d'aquesta jornada, l'Ascó, amb un partit menys, és tercer a la classificació, mentre que l'Amposta suma 7 punts i és cinquè. Anem a la segona catalana, grup 6è i també quarta jornada de competició. Els resultats: Sant Pere i Sant Pau 2, l'Ampolla 0, el Catllà 0, Vilaseca 2, la Cava 1, Cunit 0, Salou 0, Cambrils 2, Roda de Barà 1, Gandesa 0, Remolins Vítem 2, Jesús i Maria 2, Catalònia 3, Calafell 1 i Alcanar 6, Campclar 0. Cal dir també que la forta pluja caiguda el dia abans va fer que se suspengués el partit que havien de disputar Roquetenc i Tortosa. Líder, el Vilaseca, amb 12 punts, seguit del Roda de Barà amb 10. A la tercera catalana, grup primer, també quarta jornada de campionat i també un partit del grup suspès, el que havien de disputar el Móra la Nova i el Camp Redó. Per contra, sí que es van disputar tots els demés: el Camarles 2, Pinell 2, Santa Bàrbara 2, La Sénia 1, Atlas de Tortosa 1, Aldeana 0, Flix 7, Horta de Sant Joan 2, Ulldecona 3, L'Ametlla 2, Perelló 2, Deltebre 1, Sant Jaume 5, Vilalba 1 i Olímpic de Mora 4, Tivenys 0. Líder, el Perelló amb 10 punts, seguit del Flix i Olímpic Mora d'Ebre, així com Ulldecona, tots tres equips empatats a 9 punts. I acabarem amb el grup 20è de la quarta catalana, també quarta jornada de campionat i també, com en els grups anteriors, un partit aplaçat, el Tivissa-Benissanet. Dels que sí que es van poder jugar destaquen els següents resultats: Alcanar B1, Catalònia B0, Godall 7, Montells 2, Batea 2, Roquetenc B2, Arnes 1, Remolins Vítem B4, La Galera 2, Bot 5, Corbera d'Ebre 5, Jesús i Maria B1 i Xerta 2, Ginestà 4. A la classificació són líders Corbera i Batea, tots dos empatats a 10 punts.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Seto Gallego, des de Antena Aldaia, ens informa que una cinquantena d'aldeans baixen per l'Ebre en la setena piraguada jove a l'aldea. Seto Gallego.
Aquest diumenge 30 de setembre, una cinquantena d'aldeans finalment han baixat per l'Ebre en la setena piraguada jove a l'aldea. Gràcies, això sí, a que s'ha aixecat el temps, finalment s'ha realitzat la setena piraguada jove organitzada per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Aldea. La piraguada s'ha portat a terme pel riu Ebre i en un dels trams més llargs, Tortosa Amposta, i també més bonics. El recorregut de 15 quilòmetres amb tres parades per descansar i agafar forces ha servit perquè els aventurers, aldeans i aldeanes s'ho passessin molt bé. L'esmorzar el van fer a l'illa del Bous o l'illa de Vinyallop, un indret de gran bellesa que es troba baixant per l'Ebre aigües avall de Tortosa, 3-4 quilòmetres. En parlem per valorar-nos la piraguada amb la regidora de Joventut de l'Ajuntament de l'Aldea, Míriam Ferrando.
Bé, el passat diumenge 30 de setembre vam realitzar la piraguada jove, com no, com tots els anys, des de la regidoria de Joventut i en la col·laboració del Casal de Joves. Aquest any han fet el tram de Tortosa-Amposta. Realment, doncs, bueno, un recorregut espectacular. Molta gent tenia curiositat per saber com era el riu de Tortosa Amposta pel fet de que, bueno, que és el tram que tenim més a prop de l'aldea, bueno, sense tenint en compte que també tenim l'aldea del Tebre, però bé, és un tram que, bueno, crec que és molt bonic, ha sigut molt bonic, la participació, com sempre, ha estat un èxit i tot ha transcorregut en total normalitat, que realment és el que interessa. Moltes gràcies a la joventut del poble per la seva participació i, bueno, hasta l'any que ve.
L'alcalde de l'aldea, Dani Andreu, i la regidora de joventut, Miriam Ferrando, han estat dos piragüistes més que s'ho han passat molt bé amb la resta del grup. A la una i mitja, aproximadament, arribaven a l'embarcador de l'aldea per posar punt i final a la setena piraguada jove, que després de 7 anys continua sent un dels actes fixos de calendari juvenil d'activitats anuals de l'aldea.
Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Vall i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora.
El diumenge 21 d'octubre no et pots perdre el mercadet solidari per als afectats de la cooperativa de l'Aldea a la plaça de l'Ajuntament de 10 a 18 hores. Tindrem la primera gratiferia de l'Aldea i el mercadet d'objectes usats. A més, hi haurà tallers d'artesania, lectura de poesia, xerrades i concerts. T'esperem el diumenge 21 d'octubre al Mercadet Solidari. A la plaça de l'Ajuntament de 10 a 18 hores. Organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea. Amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pronòstic plàcid per les pròximes hores. Les boires d'alguns punts de la Catalunya, sobretot central, alguna àrea prepirinenca, doncs van a menys i aquest migdia i tarda domini del sol. Alguns núvols al nord-est i la pròxima matinada i demà al matí, altre cop algunes boires en indrets semblants als de les últimes hores o fins i tot en algun altre punt de l'interior i algun núvol baix a primera hora al sud de la Costa Brava, nord-est de Barcelona, i a la tarda alguna pinzellada de núvols prims que pot entelar el cel una miqueta a Catalunya. Tot plegat, molt poca cosa. La propera nit tornarà a ser freda. Una mica de mestral i tramuntana la propera matinada, testimonial. De cara a demà, les temperatures, igual que avui, les diurnes pujaran una miqueta més. A mitjans finals de setmana, aquest augment de temperatures serà més notable.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.